cugat.cat. Notícies.
Bon dia. Un grup de veïns de la Floresta ha posat en marxa una recollida de signatures per aconseguir la prohibició explícita i real de la pirotècnia en les zones de Sant Cugat que es trobin en una franja de 500 metres a tocar dels boscos. Asseguren que aquesta normativa no es compleix i alerten dels riscos que suposa llançar petards amb la situació de risc d'incendi. També justifiquen la petició pel patiment que produeix a persones i animals. Àngela Balcells és una de les impulsores de la iniciativa.
Crec que tenim que ser molt conscients d'on vivim, del risc que hi ha, de lo que produeix la pirotècnia a tantes persones i animals, tenim que ser conscients. I si la gent no ho és de conscient, perquè és obvi que no ho és, perquè al nostre municipi es tiren molta pirotècnia, molts petards, doncs l'Ajuntament té que prendre mesures per realment conscienciar la població.
L'home de ser aterra a Sant Cugat des de Smallville. El Museu del Còmic i la Il·lustració acull una exposició sobre el personatge de Superman en el 85è aniversari de la primera publicació a Action Comics. La mostra repassa des del naixement del personatge creat pel guionista Jerry Siegel i el dibuixant Joe Shuster fins a les darreres publicacions i l'arribada a la pantalla gran amb les interpretacions d'actors com Christopher Reeve o Henry Cavill. El segon pis de l'edifici mostra als assistents l'evolució de l'heroi amb moltes reproduccions de les cobertes i algunes d'originals. El comissari de l'exposició, Antoni Giral, ha avançat quines anècdotes es podran trobar a la mostra.
Tothom sap qui és Superman, tot i que molta gent possiblement no sabrà qui són els seus creadors o què ve del còmic, no? I aquí s'explica tot això. S'explica una mica d'on neix, qui són els seus creadors, que són el guionista Jerry Siegel i el dibuixant Joe Shuster, que en un moment donat els hi van treure els drets d'autor de la seva creació, van desaparèixer dels còmics com a creadors, però després van tornar.
La farmacèutica Grifols, amb seu a Sant Cugat, preveu que el 2023 sigui un punt d'inflexió per la companyia després de les turbulències dels darrers anys, etapa en què han hagut de prendre decisions com una retallada de la plantilla i un pla d'estalvi de costos de més de 400 milions d'euros. El tècnic Rafa Ruiz iniciarà la 15a temporada al DSB Club Voleibol Sant Cugat i la 10a al capdavant del primer equip on és l'entrenador més longeu en una banqueta sènior santcugatenca. Ruiz ha assolit els majors èxits de la història del club amb un triplet juvenil amb el Campionat de Catalunya i d'Espanya i de Superliga el 2012 i dues participacions en la Copa de la Reina i tres als play-offs pel títol amb el primer equip. La informació torna d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Com sempre, parlant de ràdio i fent-ho amb el nostre company d'aventures radiofòniques, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre, i a l'expectativa. Avui tenim un plat fort.
Doncs sí. Sí, perquè sí. Vam anar a parlar amb en Jordi Margarit fa uns dies i el president de Ràdio Associació de Catalunya, doncs ja per si mateix és un reclam que em sembla molt interessant, i parlar de la història d'aquesta mítica emissora catalana i del panorama radiofònic que tenim actualment, doncs sempre és una cosa a tenir molt en compte. Així doncs, si us sembla, anem a escoltar aquesta gravació que, com us dic, vam fer fa només uns dies des de Ràdio Associació de Catalunya, amb Jordi Margarit.
La Maroteca de la Ràdio.
Avui estem físicament a l'Avinguda Diagonal 477, on hem vingut a xerrar una estona amb el periodista rubinenc Jordi Margarit i Sant Martí, actual president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya, que compta amb una dilatada carrera com a guionista de programes de televisió, articulista, director d'una històrica emissora local que nosaltres coneixem molt bé i director i presentador de diversos programes de ràdio. Entre altres distincions, en Jordi ha sigut guardonat amb el Premi Òmnium Cultural de Ràdio, el Premi Ateneus de Comunicació, el Premi d'Honor de la Comunicació i el Premi Joan Coromines. Jordi, bon dia, com estàs?
Què tal, Esteve? Com anem?
Doncs molt bé, encantat de tenir-te avui en el programa, ens fa molta il·lusió, sobretot per aquest punt en comú que tenim, que és Ràdio Rubí.
Sí, 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 tu m'ho has recordat i sí, en èpoques molt diferents, però sí, home, carai, sempre la Marona és Ràdio Rubí.
Molt bé, doncs si et sembla comencem a parlar de Ràdio Rubí, perquè va ser un començament, suposo que complicat, però també apassionant a la vegada, no? Va ser director d'aquesta emissora local en els seus primers anys. Jo vaig ser col·laborador entre el 95 i el 98 i després també en una etapa posterior del 2009 al 2012. I a més tu també vas ser membre fundador de l'entitat EMUC, Emissores Municipals de Catalunya. Què destacaries d'aquesta apassionant etapa en la que tenia més sentit que mai aquell vers de Miquel Martí i Pol que diu «Tot està per fer i tot és possible».
Doncs que ho vam fer possible, perquè parlo de l'any 79, 1979, que per alguns els hi sonarà el Pleistocè, per altres és abans d'ahir. Doncs abans d'ahir, quan els ajuntaments democràtics tornen a funcionar, ens plantegem el que hi hagi uns elements de comunicació que relacionin els veïns, els diferents, si parlo de Rubí, doncs les diferents barriades de Rubí, i que parlin de casa, cosa que en aquell moment hi havia poca gent que parlés de casa, i quan dic casa vull dir el poble municipi, el propi municipi, i casa també em refereixo a Catalunya. Hi havia pocs elements en aquell moment, sí que feia 3 anys que funcionava Ràdio 4, però poca cosa més en català i pensant en català i parlant en català. I en un municipi de l'àrea metropolitana o a l'entorn de l'àrea metropolitana, amb aquesta manera de pensar i de fer-ho, doncs era, jo diria que oportú, no només oportú, sinó imprescindible i necessari que sorgissin iniciatives com aquestes. Surten a Rubí i surten d'una manera paral·lela i sense saber-ho, sense posar-nos en relació a Arenys de Mar, on diguem-ne que la idiosincràsia és molt diferent. És molt diferent. Però tots anàvem al mateix lloc. Tots comencem arran de festes majors. Rubí sí que és el primer municipi que té un acord de ple i un pressupost per endegar l'emissora municipal, a la qual té doncs unes arrencades que són difícils, però amb allò que deies de ser possible, de pensar que si et venien a tancar o no et venien a tancar, nosaltres li vam fotre pel moc gros i sempre vam dir d'allò que ja ens agradaria veure la Guàrdia Civil travessar un cordó de municipals que venien a tancar l'emissora, no? Vull dir, era allò del poder municipal serveix, és poder, no és poder, i fins on t'arriba. No vam haver-ho de contrastar, perquè senzillament vam tirar milles i vam anar fent amb un hàndicap que va ser només, jo crec que va durar mesos. Després, en la formació de les diferents ja emissores municipals, fem la primera trobada l'any 80 a Rubí, on es marquen unes directrius de poder allò que se'n diu marcar paquet de sèrie perquè hi ha unes voluntats i unes reivindicacions a assolir, perquè hi ha un projecte de comunicació que es converteix al cap de poc temps en professional, que tot això ho valida, i perquè comença a haver-hi un recolzament més enllà del poder municipal, com és el govern de la Generalitat, Cultura, etc, etc, i amb això tirem.
I vau estar en algun moment allò pendents de que us clausuressin l'emissió, la sortida a l'aire, però no va arribar a passar en cap moment, no?
No, ni vam estar pendents, és a dir, hi havia una temença perquè just sortíem d'una dictadura feia 4 anys, després de les primeres eleccions generals, encara no hi havia eleccions, o sigui, les autonomies, les comunitats autònomes encara no funcionaven, sí que havia tornat el president Tarradellas, hi havia un govern provisional, però no hi havia hagut les primeres eleccions democràtiques per formar el Parlament de Catalunya. I per tant, els referents doncs eren uns. Jo diria que vam considerar-ho, però mai penso una cosa, que Ràdio Rubí, la primera Ràdio Rubí, les primeres estructures són en un local on al davant de l'Ajuntament hi ha un local on la planta baixa hi havia la Guàrdia Urbana, o sigui la policia municipal, i nosaltres estàvem a un primer pis que havia estat primer un consultori d'assistència que va passar a un altre lloc, i bé, vam haver d'adaptar totes aquelles habitacions, que eren tres o quatre només, eren dos locutoris, un de molt estret i un una miqueta més ample, i un parell de despatxos a nivell de redacció. Però estava situat a sobre de la Policia Municipal. Per això et deia abans que ja m'hagués agradat veure la Guàrdia Civil allò amb els crispetes, allò amb una cadira, a veure com atravessava la Policia Municipal i es venia a clausurar, no?
Bé, després el trasllat a l'Escardíbul sí que va ser un luxe, sí, no? Perquè aquell espai, per molt que no sigui 100% adequat per una emissora, perquè potser el tenir tants diferents nivells i tantes estances potser és una mica complicat, però jo, que hi vaig estar treballant 3 anys, la veritat és que era un luxe, perquè venint d'emissores amb un sol estudi o amb dos, tenir-ne allà uns quants, doncs clar, donava molt de joc.
Sí, jo aleshores, abans parlaves de director, sí, vaig ser-ho un curt temps fins que no es va professionalitzar, almenys a nivell de direcció, amb l'Àngel Lacalle, que va ser el primer director professional. Jo aleshores no estava professionalitzat a l'emissora, jo treballava en banca, i en l'any, a partir de l'any 1983, sí que em professionalitzo a Ràdio Rubí com a locutor. Se'n va a l'Àngel Lacalle i passo a ser-ne una altra vegada director, però director executiu en aquell moment ja. I en el moment d'inaugurar els estudis, els nous estudis, me'n vaig. És a dir, jo arribo fins a formalitzar la nova estructura de la ràdio, que crec que és l'any, si no me'n recordo malament, 87, és probable que sigui l'any 87 o l'entorn 86-87, que estem en els estudis de l'Escardíbul, i aleshores marxo. Un seguit d'històries que hi ha, però sí, me'n vaig a treballar a la ràdio privada, a Blanes, a la Selva, i després a Catalunya Ràdio, i vaig seguir.
Va, doncs seguim una mica aquesta trajectòria, perquè jo he llegit que vas estar a Ràdio Joventut de Cartagena, és correcte?
Sí, és correcte. L'Emili. És a dir, jo vaig conèixer un seguit de gent que treballava en el món de l'espectacle, de la música. Jo he de dir que quan vaig a Cartagena a fer l'Emili, jo era cantautor, jo anava amb una guitarra per aquests mons de Déu i cantava, i a Ràdio Joventut de Cartagena hi vaig anar a cantar a través d'unes amistats, mentre feia l'Emili, i després hi vaig ser treballant en el món artístic un any més, després de l'Emili, i vaig ser-hi i col·laborava amb un programa que es deia Redondo, i amb d'altres programes que m'entrevistaven i parlàvem i tal, amb un castellà amb accent totalment català. Recordo que un dia algú em va dir alguna perquè jo vaig dir Madrid, i esclar, vaig aprendre en allà que, en tot cas, si ho volies fer més o menys bé, sempre em vaig negar a dir Madrid, però em quedaven a la I, Madrid, i allà llavors, bueno, col·laboraves amb diferents aspectes sempre relacionats en el món de la música, sí.
I el següent pas de les zones, què va ser? Ràdio 4 o Catalunya Ràdio?
No. Les zones... el següent pas, després de Ràdio Rubí, vols dir?
Després de Cartagena.
Ah, no, de Cartagena, no. De Cartagena... Jo havia estat abans amb l'Enric Frigola, col·laborant també a uns espais que ell feia, la Legió d'Honor de la Cançó, veus, com a músic, que ell treballava quan treballava a Ràdio Espanya de Barcelona, que era la que havia estat Ràdio Associació de Catalunya, que ell és, l'Enric és el que primer parla de Ràdio Associació, i em diu, veus aquests estudis, La República, etcètera, etcètera, m'ho comenta, me'n parla, i fins l'any 1980 no torno a saber de Ràdio Associació, perquè en la trobada aquesta que abans dèiem de ràdios municipals em presenta l'antic locutor Teodor Garriga, i em parla de Ràdio Associació també en primera persona, i em fa néixer el coquet d'estimació i d'il·lusió per conèixer què és el que havia fet la ràdio en català des de l'any 24 amb Ràdio Barcelona i Ràdio Associació després, no? Per tant, després de Ràdio Espanya, Ràdio Joventut de Cartagena, ja no torno a lligar-me en el món de la comunicació parlada fins a Ràdio Rubí, però sí que jo deixo de cantar, deixo les meves músiques i les meves històries, però no deixo un micròfon com a element de comunicació. Cantar, en definitiva, o fer teatre, que de les dues coses feia, és un element de comunicació, i en certs moments, a més, un element de comunicació i de lluita social i reivindicativa, com era durant el franquisme, i després, en el temps, amb la mena de democràcia que hem tingut, que hem assolit, amb la defensa del país, de la llengua, etcètera, etcètera, no? I per tant, jo no em torno a lligar fins a Ràdio Rubí. Després de Ràdio Rubí ve en Ràdio Blanes, Ràdio Marina de Blanes, Cadena 13, en el qual em relaciono amb la gent de Cadena 13, retorno a trobar-me amb l'Enric Frigola, em relaciono amb antics companys de Ràdio Rubí com en Miquel Miralles, em relaciono molt amb l'Albert Malla, que ens hem anat trobant amb el temps, i d'allà, aleshores, ja passo amb unes oposicions a Catalunya Ràdio, on hi entro com a periodista d'informatius. I a partir de Catalunya Ràdio, llavors ve RAC1, formació de RAC1, i paral·lelament tinc l'oportunitat de, com a soci de la històrica Ràdio Associació de Catalunya, doncs, optar a ser president del Consell, és una cooperativa, doncs, del Consell Rector, com una assemblea en voten els socis, i vaig compaginant un ambient més professionalitzat amb un ambient més, amb un àmbit més de reivindicació de memòria històrica i de seguir uns fonaments que van fer els pioners de la ràdio en aquest país, que formen l'Associació Nacional de Radiodifusió, Ràdio Barcelona, que els foten fora a través de pressions de Madrid i del govern de Primo de Rivera, i formen Ràdio Associació de Catalunya, que és la més puntera, la més moderna, a tots els nivells, tant professional com tècnic com tecnològic, tant a punt de fer televisió a Catalunya per primera vegada. Això passa que coarta, doncs, la guerra i ho col·lapsa totalment la victòria feixista, no? La victòria franquista, en el qual, doncs, es desfà. És l'única emissora de tot l'Estat que deixa de tenir el seu accionariat i passa a ser una emissora, diguem-ne, amb un robatori gairebé amb armada, en fi, amb tot, la majoria dels seus antics socis, molts fugits, molts a l'exili i d'altres acollonits. Vull dir que no han de fer res més que empassar-se el que se'ls presenta, i passa a ser Ràdio Espanya de Barcelona.
Molt bé, revisem una mica, si et sembla, la història de Ràdio Associació des de la democràcia, perquè recordem que el 84 és quan s'arrenca sota el paraigües de les emissores de la Generalitat,
sí.
I després d'una pròrroga de contracte arriba l'any 98 i ja no pot continuar. Correcte. Aquesta fórmula, no? I per tant ja entra un nou soci privat, en aquest cas, que és el que gestionarà tot això, no?
Sí, l'any 82 és quan Ràdio Associació aconsegueix una llicència d'emissió en FM. La cooperativa es reconstitueix en l'any 80 i la seva dèria és recuperar aquella emissora d'ona mitjana, d'uns cèntims que van quedar penjats, d'uns terrenys, etc, etc. I això no ho aconsegueixen, tot i que hi ha els partits polítics, sindicats, etc, que sí que a nivell social recuperen un patrimoni històric. La cooperativa no se'n surt en aquest nivell, però bé, també estem parlant d'un temps on la ona mitja també va decreix, vull dir, la seva utilització, i triomfa la FM. Per tant, quan el Consell Executiu de la Generalitat l'any 1982, el desembre del 82, la primera concessió que fa d'àmbit privat és a Ràdio Associació, és tot un reconeixement a la tasca que havia fet durant la República i a la tasca que havia fet aquella nova cooperativa, del qual un de les ànimes importants és en Teodor Garriga, aquell professional que ja té una edat i que jo conec l'any, feia dos anys, no? L'any 1980, i que m'introdueix en l'àmbit de la Ràdio Associació de referència de la ràdio a Catalunya. Aleshores, repeteixo que és una freqüència d'àmbit privat, però la cooperativa el que no té és suficients recursos com per poder assolir, posar en marxa una nova emissora de ràdio. Hi ha el projecte de Cadena 13, hi ha el projecte de la ràdio pública, i el que fa Ràdio Associació, aquella cooperativa, és posar la seva llicència, la seva freqüència privada, a disposició una vegada més de l'àmbit públic de la Generalitat. Ja ho havia fet en el seu moment durant la guerra civil, en el qual va haver-hi una incautació, etc., però la diocesió va posar-ho a disposició de l'organisme de propaganda, de difusió i propaganda de la Generalitat, i en aquest moment, l'any 83-84, aquesta llicència privada es posa a disposició de la Generalitat quan encara no tenia freqüències, no només no suficients, sinó no tenia massa freqüència ni massa entesa com per poder endegar el projecte de la Ràdio Nacional de Catalunya. I aquí primer es posa en marxa Catalunya Ràdio, paral·lelament Ràdio Associació, amb unes programacions diferenciades però dintre una perspectiva generalista, i quan Catalunya Ràdio adopta un model convencional de difusió, la nostra freqüència, que està en el 105, passa a ser la primera alternativa de radiofórmula musical en català, que triomfa, RAC 105. Però sí que és cert que ja en l'any 98, com tu parlaves, ja hi havia emissores musicals, en radiofórmules musicals del sector privat, que funcionaven. I, per tant, no deixava de ser, tot i que només era una freqüència, que les altres eren públiques, diguem-ne que des de l'àmbit públic utilitzar una freqüència privada no deixava de ser una possible competència deslleal de l'àmbit públic en l'àmbit privat. I, per tant, a banda de les renovacions de llicències i tot això, sí que hi ha un aspecte, diguem-ne, social, que convé que aquella freqüència de ràdio associació es busqui la vida.
Bé, el canvi, jo sí que no recordo, perquè ja no vaig ser oient de RAC 105 en aquest impàs, ja vaig passar amb altres coses com oient, però entenc que al principi devia ser continuista, però que en els següents anys es va renovar, i ara tenim una emissora, si l'escoltes a la RAC 105 actual, l'escolta els meus nens. És a dir, que crec que ha aconseguit una cosa molt important, que és fer aquesta transició cap a una audiència potser una mica més adulta, a una audiència, diguem-ne, més jove, no?, en general. I això és molt difícil.
Sí, sí, sí. No seria jo el més adient com per fotre una anàlisi de la programació de RAC 105, però sí que va passar del model d'adult contemporani, com ho era en el moment que estava en el sector públic, a una fórmula que s'ha anat adaptant i que ha hagut d'anar conjuminant esforços amb d'altres programacions musicals que hi ha en aquest moment, com sempre, amb la dèria i la invasió de programació en una altra llengua, que jo sempre he dit, la ràdio no és capdavantera pel fet de parlar en català. RAC1 no és líder per parlar en català, és líder perquè és la millor ràdio que es fa en aquest moment. Vull dir, si tu parles català però fots una caca de ràdio, no te l'escoltaran per més que sigui en català. En el seu moment, Catalunya Ràdio era líder no per parlar en català, sinó per fer la millor ràdio. I ara continua, i vaig dir el binomi de la privada i la pública, de la qual jo personalment me'n sento orgullosíssim, que en el país la primera i segona emissora de ràdio, primer hi hagi la privada, després la pública, i que siguin pensades i dites en català. O sigui, el món vist amb una perspectiva catalana, no? Total, total.
Curiós també veure el traspàs de gent d'un costat a l'altre, no? Del 477 al 614, no? I viceversa.
Sí. Tot i que diré que RAC1 va anar pujant molt lentament. Amb ràdio, les pujades i baixades d'audiència són molt lentes. Molt lentes. I jo recordo, jo tinc parlant d'un àmbit, diguem-ne, d'organització i d'empresa. Des de l'àmbit professional, jo vaig sortir de Catalunya Ràdio amb un programa dels caps de setmana molt d'hora al matí, de 6 a 8 del matí, que es deia el Pont de les Formigues, el qual vaig acabar tenint uns 220.000 oients, una cosa així, un paquet d'oients. Vaig passar per aquí i, com a molts dels realitzadors que vam començant aquí, que a mi em trempava molt iniciar una nova emissora i des del sector privat, no? Marcant zeros en els estudis d'EGM. I va ser una pujada molt lenta, molt lenta, a partir dels segons estudis, sigui perquè els que veníem de Catalunya Ràdio portàvem ja un interès, però mai va ser un atac sensible als oients de Catalunya Ràdio, ni molt menys. Jo crec que RAC1 va fer una aportació importantíssima de nou públic, un públic nou que no escoltava la ràdio i que la va començar a escoltar en català, amb raonaments en català, amb comentaristes en català, amb... s'hi va provar, és a dir, fins que jo no vaig tornar a tenir aquella xifra de Catalunya Ràdio l'any 2016, quan vaig deixar de fer el meu programa, tot i que eren dues hores més, la vaig deixar a més de 250.000, gairebé 300.000 oients, clar, van haver-hi doncs, aquests 16 anys, no? 16 anys, sí que a partir de del moment que l'emissora és líder, els 10 anys, els 8 anys, ara recordo si els 8 o els 10, que RAC1 es converteix en líder, sí que notes l'impacte, no? Vull dir, notes que ja hi ha un gruix, que l'aconsegueixes tu, però n'has de ser molt conscient que si els altres programes no tiren, no tiren el teu. I si tiren el teu, doncs pots ajudar a que hi hagi altres programes a uns horaris i a uns moments que la ràdio triomfa més, no? Que no pas aquell cap de setmana, el qual em vaig especialitzar.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
La ràdio la fan les persones o la fan els equips de persones? Em refereixo, per exemple, a l'èxit del Jordi Basté, que sí, ja el tenia a Catalunya Ràdio, però que, clar, aquí ha sigut un fenomen estratosfèric, no? Aleshores, per on et decantes tu? O potser per les dues coses?
Jo em decanto per pensar que en Jordi Basté, que ja tenia un cotxe amb ràdio, amb esports. Jo sempre he pensat que a un periodista d'esports li pots demanar qualsevol cosa amb comunicació que te la farà bé. D'altres àmbits ja no n'estaria tan segur, però un d'esports te la farà bé. Per això, en el moment que se li ofereix la direcció del programa matinal a RAC1, em va ser dubte un moment, però molta gent, entre els quals m'hi conto perquè érem amics, érem i som per descomptat, li fan fer el pas endavant, en aquí comença també fent el programa de nit, que també va molt bé, i quan en Xavi Bosch decideix, jo diria que més pel vessant escriptor i en tot cas presentador d'altres espais, amb televisió, etc., en Basté ho agafa, i ho agafa molt bé. Jo crec que en el carisma de la veu que t'està parlant, de la seva personalitat, que es demostra amb el que dius, com ho dius i què dius, però a banda, si això no està suportat per un equip al darrere, això dura el que dura, el que dura, dura, no? I per tant, doncs, cal un equip, i per tant vol dir que aquest mateix carisma en denota, saps que tens unes necessitats i per tant s'ha de saber escollir qui tens al teu costat. I això també ho escull el de dalt, el que dona la cara. Perquè si no escull bé, ell no en sortirà bé. Per tant, són les dues coses. Crec en el treball d'equip, sí, però crec sobretot en el carisma del que va endavant, no només per donar la cara, sinó per saber formar el seu equip i mantindre'l.
I el dia de demà com el veus? Perquè Jordi, tard o d'hora s'acabarà jubilant o fent una altra cosa, dedicar-se a la vida contemplativa o fer un programa més senzill amb un horari una mica més còmode. Els Oscars, per exemple, també arribaran a un punt que potser voldran canviar. Aleshores, com es fan aquests relleus en ràdio? Perquè, clar, pels oients de vegades són traumàtics.
Molt traumàtics. Sí, rei muerto, rei puesto, també. En el sentit de que són molt traumàtics, són impactants d'entrada. Però tothom es fa el seu lloc i tothom sap trobar, jo he d'entendre, sobretot a la ràdio privada, que el que es busca és, bueno, és un negoci. I per tant, doncs, cal saber triar molt bé i cal saber aquestes transicions de quina manera es fan i es pacten molt i es treballen amb els propis afectats, no? S'han de treballar amb els propis afectats. Sí que amb els diferents, aquí incluiria el Toni Clapés, no? Però és que són animals de comunicació, són animals de ràdio. I ara pensa en exemples en el que hi ha fets biològics que tothom ha de tenir en compte, i aquí podria parlar jo en primera persona, que de tots aquests que hem esmentat sóc el més iaio, no? I per tant, doncs, ha arribat un moment en què has d'anar cedint protagonismes i fent unes transicions oportuníssimes, no? En una nova ocasió estic la mar de content que amb el Xavi Bundó que va ocupar, vaig deixar jo un espai i el va ocupar ell, i de quina manera brillantíssima, no? Brillantíssima. I això s'ha de saber, s'ha de fer bé. Hi ha qüestions biològiques per un cantó, aquestes les deixem com a descomptables i descomptades. Hi ha altres que són els projectes personals de la gent. I entre els projectes de comunicació personals, sobre això cadascú sabrà el que li hagi d'anar millor amb ell o li sembli que ha d'anar. I sobre això és indiscutible, cada persona és un món. I per tant, dependrà molt d'ells. Per descomptat, si els números van bé, no només amb audiència, sinó amb rendibilitat econòmica, sobretot a l'empresa privada, no serà l'empresa qui prendrà la iniciativa. I sobre les decisions personals, cadascú té les seves.
Molt bé, ara parlem dels podcasts. Nosaltres som ferms defensors d'aquest format per a complementar el producte que les emissores generalistes no poden oferir. I també perquè és una forma democràtica de fer arribar la veu de qualsevol mortal a tot el món. És a dir, des de l'àmbit exclusivament privat, personal, pots arribar molt lluny, no? Però també creiem que en molts casos la qualitat de molts podcasts és realment baixa. Quina és la teva opinió del mercat dels podcasts, tenint en compte que teniu la plataforma RAC+1, que cada vegada va pujant més?
Sí, és difícil fer vaticines en aquest sentit, eh? Però per mi el món del podcast està dedicat a gent molt especialitzada. És a dir, quan parles de ràdio vas a una difusió generalista i generalitzada. El podcast jo sempre l'he vist com un fet molt molt especialitzat. El ser tan especialitzat, si el que es parla és interessant, i tu deies ara una qualitat relativa, suposo que ho deies pel nivell de presentació, perquè normalment jo els podcasts que he seguit veig que en quant a contingut són interessants, diria que interessantíssims. El continent és diferent, perquè jo penso que es valora molt més el contingut que el continent, i evidentment a mi m'ha costat escoltar un podcast del qual a mi l'interès no me l'ha despertat, no? Sobre qualsevol matèria, eh? Que ara, no cal dir-ho, perquè ara aquest menysprea no sé què, no, però hi ha hagut podcasts que jo he intentat escoltar i no m'ha interessat per res. Entretinguts alguns, i d'altres ja de més especialitzats en, no sé, en tecnologia, etcètera, etcètera, que sí que m'han interessat, o per exemple que parlen de meteorologia, i aquí doncs amb la Mònica doncs tenim una gran mestra, sí que m'han interessat i veure aspectes dels quals doncs a mi també a vegades m'han demanat l'opinió, escolta, què et sembla i tal. Mira, fa 23 anys que fem els Premis Ràdio Associació, i jo diria que tenim un banc de programes de ràdio en aquests 23 anys, local, territorial, etc., a nivell nacional de Catalunya i dels països catalans, molt important, molt important. Ens hem quedat doncs totes les gravacions en digital, etc. I això pots tenir, et dona una sensibilitat especial a l'hora de valorar propostes que et puguin presentar. I cada any doncs pensa que en valorem sobre un centenar els que formem part del jurat, no? I per tant, sí, que és cert que jo crec que a nivell de continent hi ha alguns podcasts que deixen molt que desitjar, però que jo entenc que són vàlids perquè van dirigits a un públic molt especialitzat. I en aquest sentit crec que tenen sortida i tenen un valor i tindran, no va dir un futur, no, i tenen un present a valorar i valorables. El fet de RAC+1 és un segon canal de l'emissora que amb FM seria molt difícil d'assolir. No hi ha canals, o no hi ha els que podrien haver-hi, i per tant sí que és doncs a través d'internet, que per mi és el futur de la comunicació en ràdio, i amb altres, i amb tots els altres mitjans de comunicació. Això està per comprovar, però no deixa de ser l'eina, i per tant et facilita un segon canal on s'hi projecten, s'hi poden projectar podcast o no podcast, però poden haver-hi transmissions esportives o transmissions polítiques o transmissions d'altre tema que una programació convencional privada, que vol dir comercial, es podrien arribar a interferir, i que d'aquesta manera no s'interfereixen, sinó que ofereixes fas un oferiment en el teu audiència, en el teu públic, més ample, no? Més ample. El podcast en si, com a tal, té la seva via, però també et diré que en aquest moment, i des d'un punt de vista comercial, no són rendibles. En general, no són rendibles. Per això, què donaran? Quina serà la manera? Jo una altra vegada he de saludar l'esforç i la voluntat de la gent que fa podcast, perquè en la majoria de vegades no en té un retorn en forma econòmica. Sí que té un retorn en forma del que sempre els que hem fet comunicació és allò del feedback, de l'anada i tornada, de la resposta del que pot ser una audiència. I per tant cal valorar, cal reconèixer, cal saludar i cal abraçar a tota la gent que segueix fent comunicació, i que per ell sigui una sortida, no una segona o una tercera sortida quan jo no en pot fer una altra, sinó que fins i tot s'ho plantegi com una primera sortida. Tant de bo el retorn sigui ample.
Bé, bueno, anem veient, i suposo que hi haurà aquesta retroalimentació entre els dos canals, no? El canal podcast en diferit, diguem-ne, i el canal emissora convencional, sigui en FM o sigui en emissió en streaming, que és una altra qüestió.
Sí,
i que
vagi molt diferent.
Clar,
és una altra qüestió molt diferent.
Totalment, totalment.
Si m'haguessis preguntat, el podcast té ràdio o no?
Clar, és molt relatiu, depèn de com tu miris això. És a dir,
no, jo crec ja sé que trencaré algun esquema.
Vinga.
El podcast no és ràdio. Per mi, què és ràdio? Ràdio és directa. Per mi, la ràdio continua sent directa. Com ho veient? I com a persona que ha estat professional de la ràdio durant 30 i escaig anys. Per què? Perquè el trem que et dona de locució i el que salta la notícia, el que salta... Fer saltar escaletes, per mi, és un divertiment i un joc inigualable. Que hi hagi una... i et recordo diversos moments que... fent programació el cap de setmana i a aquelles hores de la matinada, com era amb el pont de les formigues o amb la primera pedra, van haver-hi moments, recordaves els atemptats a París, etc, etc, que t'ho fa saltar tot, que si tens alguna gravació doncs salta i més igual, ja la recuperarem o no passa res, però allò és ràdio, és el que l'oient està acostumat a percebre. Una programació feta al matí, tot i que tingui èxit a la matinada, si la reprodueixes a la matinada, tot i que pugui tenir èxit, que llavors ja s'assembla més a un podcast, però la programació concebuda per matí no és la mateixa que l'escoltis al matí, que l'escoltis al migdia, o que l'escoltis a la nit o a la matinada. Una programació concebuda per la tarda té una manera de fer i de ser, i no és una programació concebuda per ser feta al matí. Això és ràdio. El podcast és una especialització, podria formar part d'un programa de ràdio, un podcast sí, però per mi no és ràdio.
I què té la ràdio que no tinguin altres mitjans de comunicació? Aquí n'hem parlat molt d'això, eh? Que si és una cosa que tu escoltes i per tant com que no veus, l'escoltes, només t'entra molt més a dins, t'imagines coses, penses, no? Però per tu què és el que fa diferent aquest mitjà?
La ràdio és companyia, bàsicament, és companyia, fa companyia. I això li pots demanar a gent que treballa en diferents sectors, li pots demanar a un invident, si és companyia o no és companyia. Treballant et fa companyia, et fa companyia perquè en un moment determinat et fa dir, hòstia, què diuen? Perquè hi ha hagut una notícia, perquè està fent un seguiment. Cada vegada, diguem-ne que la imatge, no només ha de ser televisió, la imatge per xarxes, cada vegada la imatge es competeix més amb la ràdio, diguem-ne, amb l'efecte de la puntualitat. Però, si aquesta puntualitat, i ara que parlem de xarxes, no ve acompanyada d'una professionalitat, seriositat, honestedat, que això és el que també diferencia o ha de diferenciar la bona ràdio, la ràdio professional, la honestedat, ho remarco, perquè es fa molta comunicació amb molt poca honestedat, sempre que es mantingui aquesta professionalitat, que és l'equivalent a mi a la honestedat, la ràdio és imbatible. I per tant, dintre els diferents àmbits de, que comporta la paraula companyia, per mi la ràdio igual a companyia, i això ho té molt poques.
I ja per cloure aquesta conversa tan interessant, què és el que tu et sents més orgullós o amb què has disfrutat més durant els teus anys de periodisme?
Hosti, doncs jo he disfrutat fins i tot hi ha un fet que he corroborat per molts d'altres gent que directors de programes, que és que sempre, fins que no s'engega el llum vermell del directe, per això deia el directe, estàs amb uns nervis acollonants, te'n vols anar, fi, tot, és veritat, totes aquestes coses que es diuen és veritat. Fins i tot d'això n'estic orgullós, de que cada, fins que llavors s'engega el llum vermell, al cap de 10 segons ja està, però que la cadira ha tremolat cada vegada que m'he assegut per començar un programa o fer una entrevista, d'això, fins i tot d'això n'estic orgullós. I et diria, de què n'estic, no ho sé, però d'haver descobert que la ràdio s'escolta i a tota hora, he fet programacions a Catalunya Ràdio a les 3 de la matinada i una audiència espectacular, i programacions al cap de setmana a unes hores que dius, bueno, pues la gent, perquè fots tu despert, no? Doncs sí, doncs la gent està despert perquè busca aquesta companyia que et deia, no? D'això, de tot això n'estic orgullós. I si vols et diré un moment per mi, una entrevista feta en directe a una persona que tenia el mateix cognom com jo, Joan Margarit, l'escriptor, el poeta, i per mi és dels moments més macos que he disfrutat, que he gaudit més fent ràdio. I igualment que et dic de gaudir, amb aquests anys que he estat a RAC1, a la vida de cadascú li passen coses, i a mi m'han passat coses no gaire agradables, i saber posar per sobre de tot la professionalitat, perquè si no no vas a treballar aquell dia i no passa res, amb les circumstàncies, doncs, que m'acompanyaven, d'haver-ho sabut fer i aguantar és allò que diu el Sabina, esa boca és mia, en moments complicats, haver-ho sabut fer en moments complicats personals, també n'estic molt, molt i molt orgullós, i sobretot doncs de la gent que trobes pel carrer, que et sent a parlar, i això els de les imatges ho tenen més fotut, no? Però quan et senten a parlar, vostè? Sí, Luis de l'Olmo, sí, per servir-la, no? Bueno, ja és miqueta la conya, perquè això de les veus, a vegades la gent sent una veu que l'identifica, no sap ben bé amb qui, i fas la cunyeta corresponent, no? Però bé, que llavors la gent et parla i et diu, escolta'm, allò que fas, escolta, l'altre dia que vas dir, perquè jo m'he trobat vegades que havia sortit per televisió i la gent, vaig veure l'altre dia, sí, et va agradar, bueno, no sé de què collons parlaves, però et vaig veure per la tele. La tele et veus, a la ràdio t'escoltes.
Només hi ha una qüestió que jo sempre he trobat molt a faltar quan fas ràdio, que és que no pots escoltar la ràdio, no la que estàs fent, evidentment, sinó les altres, no? Aleshores, mentre tu has estat en primera línia, escoltaves altres programes,
sí,
no solament per fer un estudi d'audiència, veure què fan, sí, els altres, sinó escoltar-lo.
Sí, i a vegades en directe. Mira, ja et diré quan. Quan jo vaig marxar de Catalunya Ràdio per iniciar el projecte de RAC1, jo estava fent, vaig plegar un mes de desembre, l'any 2000, allò, i vaig fer un programa a Catalunya Ràdio amb uns que també van venir a RAC1, que eren el Vinyoli i el Beltran. Un programa que es deia, feien per televisió avisa'ns quan arribi el 2000, doncs bé, per ràdio també. I vaig deixar de fer el Pont de les Formigues, que el va continuar fent durant un temps el Martí Gironell. Bé, doncs quan jo començo la primera pedra, recordo que fins i tot, seguint el model de televisions, i això m'ho havia explicat a gent que ho feia amb cròniques marcianes, per exemple, que sempre hi havia una... Jo era molt amic del director, del realitzador de Cròniques Martianes, que sempre hi havia una de les càmeres, que no era una càmera que ell veia, sinó que era la competència. Era la competència, una pantalla que era la competència. Bé, durant un temps vaig estar escoltant per un auricular, tenia el meu programa, és a dir, jo, em sentia jo, i per l'altre escoltava el Martí Gironell. Sí, un moment que no vaig fer, eren moments, i després sí que m'escoltava, no només el Martí Gironell, sinó que m'escoltava la vaig escoltar mentre estava, no recordo si Catalunya Ràdio o RAC1, l'Elisenda Roca, que feia el seu programa a la Com, també els caps de setmana. Quan feia un programa a la nit a Catalunya Ràdio, coincidia amb la Gemma Nierga, a la cadena SER, jo feia un programa que es deia Ja som avui, que a partir de notícies del dia, aquell dia que s'estava encetant, parlàvem amb els oients, i sí, que ho escoltava, no en directe com aquesta petita anècdota que t'he explicat amb en Martí Gironell, i que a més després es parlava amb ell, perquè érem amics i havia col·laborat en el meu programa, el Martí Gironell, i després, després ja va passar també un altre que va passar al camp de l'escriptura i que li va molt bé, que jo estic molt content de que li vagi molt bé en el Martí Gironell, però després et parlava amb mi, estàs fent això o altre, sí, ja, pam, pam, sí, sí. I en aquell horari, ens vam anar fent la competència fins que vaig guanyar.
Molt bé, doncs Jordi i Margarit, moltes gràcies per aquesta estona de conversa i fins una altra.
Una abraçada ben forta, Esteve, i a tots els que feu aquesta aportació en el món de la comunicació.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio.
Seguim parlant de ràdio, com no podia ser d'una altra manera, i ara anem amb una efemèride que és molt notòria i molt important de destacar, i és que demà es celebra el 40è aniversari de Catalunya Ràdio. Compte que nosaltres ja ho vam dir l'any passat, quan vam celebrar el 40è aniversari de Ràdio Sant Cugat, sempre anirem amb avantatge, això és obvi, anirem un any abans, però em sembla que és molt important fer un breu comentari sobre Catalunya Ràdio. N'hem parlat moltíssim, jo crec que és l'emissora de la que hem parlat més en el nostre programa, però a les portes, a 24 hores d'aquest 40è aniversari de Catalunya Ràdio, quina opinió tens d'aquesta vida, d'aquesta trajectòria de 40 anys, Jordi, de Catalunya Ràdio?
Home, fantàstica, no? És la ràdio de referència. Hem crescut amb Catalunya Ràdio. Hem crescut, hem passat moltes nits amb Catalunya Ràdio. No sé si més nits que dia. No, jo crec que un 50%, no? Perquè jo les nits ja les compartia amb la Sílvia Tarragona com a oient de la nit dels ignorants, i els matins, evidentment, el període més llarg que la vaig escoltar, sense dubte, va ser durant el matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. L'efemèride que tu deies, 19-20 de juny, la nit del 19 al 20 de juny de l'any 1983, un tal Miquel Calzada, que ja el coneixem, Miki Moto, deia les primeres paraules en antena a Catalunya Ràdio.
Per cert, que ho hem comentat. El Miquel Calzada es va presentar per ser director de Catalunya Ràdio, estem parlant de fa cosa d'un any, però per punts al final no va entrar per molt poc, i tal com ho va dir en una entrevista és que ell es va quedar com una mica, diguem, decepcionat pel procés de selecció que hi va haver, que no li va semblar del tot correcte. Però hauria sigut impressionant, amb tots els respectes pel director actual de Catalunya Ràdio, però si ho hagués sigut Miquel Calzada, això hauria sigut la bomba.
Segurament, Compte que Miquel Calzada és qui ha creat Flash, juntament amb en Carles Cuní. Vull dir que aquesta visió tan moderna i tan trencadora a les mans d'una emissora com Catalunya Ràdio, jo crec que hagués sigut increïble. Bé, no li va agradar gaire, clar, automàticament em venen coses del passat, no? Aquests processos de selecció, aquestes decisions directives, no? Aquestes paraules d'Antoni Bassas acabant el matí de Catalunya Ràdio, on parlava de moltes coses, entre elles la crosta. En fi, tot això, s'ha de veure el perquè, no? S'ha de veure el perquè i s'ha de veure què és el que no acaba d'encaixar, perquè una persona com Miquel Calzada, amb un pes increïble i amb una diguem, jo crec, més que contrastada experiència i exitosa carrera professional, vaja, hagués sigut una cosa molt, molt, molt increïble, com tu dius.
Bé, ja que parlem del 40è aniversari de Catalunya Ràdio, què et sembla anar a escoltar? Un jingle que és històric, es va enregistrar en 1983, just als inicis de Catalunya Ràdio, però que és una versió del jingle clàssic de Catalunya Ràdio que mai segurament haureu escoltat. Ho recordaves, no, això, que en vam parlar aquí,
sí,
a la Maroteca?
Ho recordava. Bé, un extra de veu, eh? És la veu del nostre poble, no? Seguint les notes melòdiques, sí que el paparapà i el Catalunya Ràdio, això ja ho teníem clar, que és una part cantada, però aquesta afegitó, doncs, no ha sonat tant en antena, això, eh? No ha sonat tant.
No, de fet, estava censurat, perquè per qüestions imagina't polítiques, això de dir la veu del nostre poble...
Bé, comencem.
Era potent, sí, com sempre.
Sí,
com sempre.
Sí.
Vinga, anem a una altra versió d'aquest jingle clàssic de Catalunya Ràdio, en aquest cas, en clau de jazz.
La Maroteca de la Ràdio.
Va, vinga, en aquest cas, el teu apunt musical, Jordi. Com has vist això? Perquè és només un jingle instrumental, eh?
Sí, vinga. Tu i a mi, que ens agrada molt el jazz. Clar, l'essència, no?, aquesta improvisació, tant que jo, si no em dius que és el jingle de Catalunya Ràdio...
No t'ho creus.
No m'ho crec, perquè no sé el que estic sentint. Super mega improvisat. Bé, d'acord, em deixes fer també l'apunt musical. Jo estava enamorat del jingle musical de Catalunya Ràdio de la nit.
Sí, l'hem escoltat aquí en el programa, i tant.
L'hem escoltat aquí a la ràdio. M'encantava. A més, és que és com que es transforma, no? O sigui, el sol baixa, es comença a encendre els llums als carrers, i aquí comença l'altra ràdio. Mira, l'altra ràdio. Em perdó, Cinto. Per mi és el Cintoniqui. Aquí comença l'altra ràdio, que és la ràdio de nit, no?
Per acabar aquest capítol de Catalunya Ràdio, un parell de jingles o de caretes o de separadors, ara no ho sé exactament, dels programes dels inicis de Catalunya Ràdio. Seguim el 1983 amb La Negra Nit.
La Mercantil Radiofònica presenta cada nit de 3 a 5, de dimarts a dissabte. Un temps de ràdio molt particular. Negra nit.
Doncs aquí escoltàvem les veus de la Mercantil Radiofònica, que no era ni més ni menys que la gent que feia possible un programa revolucionari que es deia El Moro, El Mico i El Senyor de Puerto Rico, i que, per tant, doncs, aprofitaven també per fer una sessió de música a altes hores de la matinada.
Boníssim, boníssim, eh? Aquesta veu i aquest jazz i això... Tot aquest saxo l'escoltava, ara em venien moltes imatges, eh? Bé.
Doncs vinga, un jingle més.
A Catalunya Ràdio, cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, ens ho passem de por.
La joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del...
Música per tu i la teva família.
Ah. No era un jingle, doncs, era una promoció d'aquests plàstics dràstics amb aquest estil tan particular dels inicis de Catalunya Ràdio, que era molt trencador, per aquella època. Sí. I també has pogut detectar, no?, quina veu apareixia per aquí canviada de velocitat. Ho has detectat o no?
El Miquel?
No. Era el mític Joan Capri.
Joan Capri?
De fet, anem a recuperar-ho, ja veuràs.
Fem de por.
Ah, la joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del...
Sí.
El Capri.
Sí, però, clar, per la frase. Però és que, clar,
no, és que és la gravació però baixada de velocitat. O sigui,
que sí, però que el reconec no per la seva veu, sinó per, sinó per la, pel que diu.
Sí,
la
correcte.
La joventut d'avui parlava així, no van del braç, van empotrats, parlava així.
Doncs aquí l'hem tingut, el Capri, també, en aquesta promoció de Catalunya Ràdio. Molt bé, doncs seguim amb més històries aquí, a l'hemeroteca de la ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, t'estic us dit.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
L'hemeroteca de la ràdio.
Tot i que, de fet, anem acabant ja la nostra hora setmanal de programa d'aquesta hemeroteca de la ràdio que avui hem dedicat pràcticament de forma exclusiva a aquesta entrevista que Jordi Margarit va tenir la gentilesa d'oferir-nos des dels despatxos de Ràdio Associació de Catalunya. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte. Sapigueu que teniu un e-mail a la vostra disposició, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. I també teniu el WhatsApp al 689-107483. 689-107483. Aquí ens podeu dirigir les vostres comunicacions per fer qualsevol comentari o també si teniu algun àudio enregistrat de fa molts anys a la ràdio que ens vulgueu compartir, doncs a través d'aquestes vies de contacte podreu estar en plena comunicació amb nosaltres per fer-nos arribar les vostres gravacions. Marxarem, ja que parlàvem del 40è aniversari de Catalunya Ràdio, amb alguns documents d'aquesta emissora pública catalana que tant estimem i que, com diem, afortunadament arriba al seu 40è aniversari demà, dia 20 de juny. Escoltarem alguns jingles als inicis de Catalunya Ràdio i acabarem marxant amb un fragment del matí de Josep Cuní, enregistrat l'any 1991, on podem escoltar, a banda de la veu del mateix Josep Cuní, la veu de Kilian Sabrià, un dels periodistes que fa molts anys que volten per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Dos quarts i dos minuts de 10. Kilian Sabrià, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora. ETA es fa responsable de l'atemptat de Vic i dels que hi va haver a Roma i a la Costa del Sol en un comunicat que publica avui el diari Egin. El ministre de l'Interior, José Luis Corcuera, informa aquest matí al Congrés de la desarticulació del comando Barcelona d'ETA i de les últimes detencions a Euskadi i al País Basc francès. Avui incineraran el tinent de l'exèrcit de l'aire assassinat ahir a Madrid. El ministre de Defensa creu que l'atemptat tenia com a objectiu la base militar de Cuatro Vientos. L'etarra Juan José Zubieta, detingut al xalet de Lliçà d'Amunt, diu que Montiagudo va ser qui va accionar el cotxe bomba carregat amb 260 quilos de monal que es va fer servir a l'atemptat de Vic. La direcció del PSOE obre una investigació interna per aclarir les acusacions de finançament il·legal que fan al Partit Socialista. L'excomptable de Filesa i Time Export diu a Catalunya Ràdio que una d'aquestes empreses va pagar el lloguer de la seu electoral del PSOE. Felipe González aprofita una escala tècnica a Moscou de tornada del seu viatge al Japó per anunciar una visita oficial a la URSS pels dies 8 o 9 de juliol. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, valora positivament el viatge oficial que ha fet a Txecoslovàquia. Aquesta matinada hi ha hagut 2 morts i 14 ferits a Alger. El president d'Algèria ha donat amplis poders a la policia i també a l'exèrcit que aquesta nit ha fet regir el toc de queda. El president soviètic Mikhail Gorbachev diu a Oslo que l'URSS necessita la cooperació dels 7 països més industrialitzats del món i també de la Comunitat Econòmica Europea per integrar al món l'economia soviètica. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN comencen avui a Copenhagen una reunió en la qual intentaran trobar una posició comuna de cara a la nova Europa després de la Guerra Freda. Israel no posa traves a la participació de la Comunitat Econòmica Europea en una conferència de pau al Pròxim Orient. Trànsit ha quadriplicat el nombre de retirades de carnet des que va començar l'any i adverteix que hi haurà sancions per tothom que doni positiu al control d'alcoholèmia. Les universitats de Tarragona, Reus, Girona i Lleida funcionaran a partir del curs 92-93 com a centres totalment independents. Un document de compra-venda relacionat amb el crim de Torà té una firma falsa, segons han dit a Catalunya Ràdio fonts pròximes a la investigació. L'informe psiquiàtric de Josep Talleda, processat per la mort d'una nena de 14 anys a Sant Hilari Sacalm, diu que no té problemes de personalitat, però que és una persona d'una fredor que ratlla la malaltia. L'Audiència de Barcelona jutja un cirurgià pel presumpte delicte d'imprudència mèdica per haver causat una malaltia incurable a una de les seves pacients. El jutge deixa en llibertat provisional una dona de Sant Cugat que allotjava il·legalment 40 migrants marroquins en condicions infrahumanes.